Ràdio Sant Cugat, notícies.
Sant Cugat viurà la Revetlla de Sant Joan aquest dilluns amb tradició i gresca, la rebuda de la flama del Canigó i l'encesa de la foguera, una activitat que fa 20 anys que se celebra a la plaça d'Octavià, donaran el tret de sortida a la celebració. Enguany, a més, se celebren festes de la Revetlla al Casino de la Floresta i al Pati del Casal de Cultura de Valldoreix. També ho celebrarà Cal Temerari, que fa 10 anys que funciona aquest espai autogestionat. A 3w.cugat.cat trobareu consells per gaudir d'una revetlla segura, així com els punts de venda a Sant Cugat de petards. L'Eucaristia és un dels sagraments centrals del cristianisme. Etimològicament vol dir acció de gràcies i commemora el moment en què Jesús va convertir l'aigua en vi durant l'últim sopar. Sant Cugat ha recordat aquest diumenge aquell moment amb tots els elements tradicionals desplegats, l'ou com balla a les portes de l'església del monestir i després de la missa de les 7, la processó del Santíssim. La marxa litúrgica, seguida d'una multitud de fidels, ha passat sobre les catifes de flors que han elaborat els feligresos durant tot el dia. Aquestes estructures, que han sumat 117 metres de longitud, han envoltat el monestir. L'Escola Conservatori Sant Cugat viurà el dimecres 25 de juny a les 7 de la tarda un dels moments més emotius del curs, l'acte de graduació dels alumnes que finalitzen els estudis tant de grau professional com de l'Escola de Música. La cerimònia, que es farà a l'aula magna del centre, combinarà un concert amb les interpretacions dels graduats i el lliurament dels diplomes per part dels tutors. Tot plegat ho han explicat la professora del cos, Clara del Ruste, i la professora del clarinet i una de les coorganitzadores de la cerimònia, Clara Font, al magazín Faves Comptades. I el Rotary Club Sant Cugat ha posat en valor la implicació amb Sant Cugat de l'exalcaldessa Mercè Conesa, així com el compromís solidari d'HP. L'entitat ha celebrat aquest dissabte la 34a nit rotària, on els ha lliurat el premi Paul Harris Fellow i Venus, respectivament. La trobada també ha servit per lliurar la recaptació del darrer concert solidari, 13.700 euros per a Pulseres Candela. Res més per ara, més informació a 3w.cugat.cat i també a les xarxes socials Cugat Mèdia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
En el món de la cuida, cada cop són més importants els coneixements en nutrició. Precisament avui, a l'espai que fem en col·laboració amb The Play Cook, parlem d'aquesta relació. Gerard Pinto és el director executiu de The Play Cook. Benvingut, com estàs?
Què tal, com estem?
És veritat que els últims anys aquest binomi, és a dir, cuina i nutrició, ha evolucionat molt? Però que no ens arriba, diríem, tota la informació, o ens arriba molt amb comptagotes, amb pinzellades?
Sí, bueno, també és veritat que ens arriba pinzellades perquè també, al final, la ciència, que és la que ens aporta tot aquest coneixement, evoluciona i hi ha coses que van sortint, es van sabent en el món científic, però que això, que el que passa en el món científic després arribi a la població i més amb coses instaurades que tenim en el nostre coneixement de fa molts anys, que es faci aquest impàs, aquest canvi, és complicat. I bueno, això en resposta a el que dius, evidentment, al final la nutrició no deixa de ser, com si diguéssim, la part més teòrica de la disciplina pràctica que podria ser la cuina. I per això qualsevol persona que veu de la nutrició o de la cuina ha d'entendre com un, no sé si com un sol binomi, però sí com una cosa que ha d'anar de la mà.
Posem exemples perquè la gent ens entengui. Per exemple, com ha evolucionat, per exemple, la preferència dels consumidors, els aliments més orgànics, més naturals en els últims temps?
Doncs mira, exemples que jo crec que hi ha molta gent, per sort, coneix, però que encara te'n trobes alguns que no, són el consum dels ous, per exemple. Durant molts anys, moltíssims, s'ha relacionat el consum de l'ou amb algú que hem de limitar, amb algú que ens pot aportar problemes a nivell de salut per un augment de colesterol, i és una cosa que ja fa bastants anys que a nivell de ciència està estudiat que no és així i que els ous no et fan augmentar el colesterol. De fet, els ous tenen colesterol, evidentment, però també tenen altres productes, tenen la citina, que també regula, amb el que un augment de colesterol en les analítiques d'una persona no vindrà mai per un consum d'ous. És més, el tema de limitar-los s'ha transformat en potenciar-los i des de la ciència es parla de que el consum d'ous podria ser el que un volgués dintre de la seva aportació proteica. Si algú vol menjar ous cada dia, no tindrà un problema de salut.
És curiós perquè justament aquest exemple que poses ha canviat en poc temps. Vull dir que és un canvi recent el fet que ara ens hagin dit que no suposa un problema i que podem menjar al llarg de la setmana ja no aquella limitació de 2-3 ous, vull dir que estaven comptats i vigilaves molt, no?, el que podies cuinar.
Sí, tot i així, clar, ara tu fas l'exemple de dir 2-3 ous setmanals, que és el que es deia, és així, i que és algo recent. Què entenem per algo recent? Perquè
fa molt poc,
Fa molt poc, clar, però jo, quan estudiava, parlem de fa anys que ja se'n parla d'això a nivell científic. Aleshores, clar, com arriba a la població és
clar, i per què
difícil.
Arriba tan tard?
És difícil de predir, perquè potser jo he parlat amb gent fa 6 anys que ja em diu, ah, sí, és veritat, això ja es diu, i hi ha gent que em diu que és més recent. És complicat de medir com arriba i quan arriba. Clar, el per què arriba tan tard, aquí tu pots parlar de múltiples raons, no? Una és com la població té accés al món científic, l'altra és com el món científic pot arribar a la població també, a través dels organismes oficials i a més, i després hi ha el que algunes persones també diuen, ostres, però això són més
interessos coses,
exacte,
comercials.
Coses més conspiranoides, no?
Sí.
Però que també fins a quin cert nivell hi ha un aspecte comercial tant de la indústria alimentària com de la indústria farmacèutica al respecte.
Parlàvem del colesterol, però el colesterol que tothom el té com el coco, recordem que hi ha el colesterol bo i el colesterol dolent, no? O això ens han dit? O és que ja també hem de canviar tot això?
No, això també és, aquest també és un tema que dona cua, perquè al final el colesterol sí que és veritat que no existeix el bo i el dolent, només hi ha un. El colesterol és una sola molècula. El que nosaltres ens medeixen quan ens fan una analítica, és el colesterol HDL i el colesterol LDL, no? Això què són? Aquestes sigles no són dos tipus de colesterol, són el vehicle que transporta en sang el colesterol, són les lipoproteïnes, que se'n diu, que les transporten. I llavors què passa? El colesterol és una molècula liposoluble, que ve dels greixos, aquesta paraula, i per tant, com bé sabem, en un got d'aigua, si poso oli, no es barreja. Llavors, com podem transportar molècules liposolubles per la nostra sang? A través de unes coses que es diuen lipoproteïnes, que són molècules que poden, entre cometes, emmagatzemar o embolcallar el greix i transportar-lo per la sang sense que suposi un problema a nivell de densitats, no? Aleshores, quan tu veus que tens HDL i LDL en la teva analítica sanguínia, t'està mostrant als transportadors la quantitat que en tens. L'LDL és el transportador que des del món científic ens diuen que ha de ser més baix, que és el colesterol dolent. El HDL és el que ens diuen que és el transportador bo, que és el que hauríem de tenir una miqueta més elevat, no? Però clar, això és un resum, és una foto que té moltíssims anys, però moltíssims anys. A nivell científic es va fer aquesta foto amb associacions de gent que tenia arteriosclerosi, problemes d'infarts, i que es trobava que havien tingut, per entendre'ns, l'LDL alt. Llavors es va fer com aquesta relació. I aquí és com el coco, no? El que deies tu. Qui és el dolent, per tant? El colesterol. Clar, el colesterol no és dolent, pobre. Pobre d'ell. De fet, és una molècula necessària per la vida, necessària... Els homes, si no consumeixen colesterol o tenen els nivells baixos, tenen problemes de testosterona, que és una hormona bàsica. O sigui que realment el colesterol és tan bo que si no el consumim, nosaltres el fabriquem. És una molècula que molta gent la té elevada perquè l'està fabricant. I moltes vegades ja inclús és una resposta donada de que aquest baix consum o aquesta limitació que ens fem perquè pensem que és dolent i que el teu cos diu, home, si no me'l dones tu, ja tu tranquil que ja el fabricaré jo.
No, ja el genera, sí, sí. Hi ha gent que de ben petits ja genera tant que ja li han de posar barreres i dietes específiques perquè si no es podria disparar, no? I en aquest cas sí que no seria prudent. Per cert, has sentit a parlar que han baixat els nivells de colesterol últimament?
Sí. Sí, sí.
No que hagin baixat a la població, sinó que quan tu vas a fer-te una anàlisi,
els paràmetres
els han rebaixat, amb la qual cosa...
Com funciona això? Això és interessant perquè al final el que et marca això és a partir de quins nivells de colesterol total, a més, es parla aquí, ja no et diuen LDL i HDL, no. Quin colesterol total tens, no? A partir de X quantitat et diuen, ui, limitem o inclús prenem estatines o medicaments que ajuden a reduir aquesta quantitat, no? Clar, com funciona això? Al final s'ha d'entendre que la raó per la qual es baixa, hi haurà gent que a nivell científic et justificarà que és que s'ha vist que mentre més baixos millor, però també hi ha molta gent que el que veu aquí és un interès, no? Si baixo que el nivell sèric pel qual jo ja recomano el colesterol en comptes de ser X és 5X per sota, abarco una quantitat de gent de població tan gran que a nivell farmacèutic és milions d'euros, de dòlars o del que sigui, en ingressos per gent que també està en aquest rang de consumir això.
O sigui que tornem al tema dels interessos d'algú.
Bueno, clar, bueno, aquí tu pots pensar el que... evidentment hi haurà molta gent molt, molt qualificada que et defensarà aquest discurs i també hi haurà gent qualificada que te'n defensarà el contrari. Bueno, aquí jo crec que cadascú també ha de informar-se i decidir creure el que creu.
I conèixer el seu cos.
I conèixer el seu cos també, perquè al final això, si tornem a l'exemple alimentari, hi ha un aliment relativament semblant a això, que és els làctics, que també han tingut èpoques on eren molt necessaris per créixer. Si no prens làctics tens problemes de creixement pel calci, després es van demonitzar pel colesterol i els greixos que tenen, i llavors es van començar a crear els desnatats. Clar, tot això la població al final la confon, i crec que és un exemple també interessant, al igual que hem posat el de l'ou, el dels làctics, perquè a nivell científic està claríssim que el consum de làctics desnatats és més és pitjor que un consum de làctics sencers, perquè un làctic desnatat, aquí hi ha dues coses. Primer, és un làctic que l'has hagut de processar en la indústria per treure-li el greix, això un, i dos, el greix dels làctics està ple de nutrients essencials. Tenim els propis greixos, que són font d'energia, i totes les vitamines liposolubles, que parlàvem abans d'aquest concepte, associades a aquest greix.
Per tant, atenció, perquè ara hem introduït un altre coco, que és els greixos.
Exacte.
No? Que sembla que tampoc no han de ser tan dolents. Mm-hmm. Posem algun exemple més d'algun greix així que sigui saludable.
És una conversa
saludable.
També. Sí. Per exemple, durant molt de temps els greixos vegetals han estat relacionats amb el món vegetal, és algú... saludable, no? I per tant, greixos vegetals recomanats, greixos animals limitats o inclús no recomanats. També a nivell científic està altament clar que a dia d'avui que els greixos vegetals són... ara posarem exemples, eh? Uh-huh. Però generalment són més perjudicials que els greixos animals. Anem a posar exemples, perquè això és com molt... Aquesta frase, aquest titular, pot resultar confús. Anem a posar exemples. Clar, els greixos dels alvocats que estan tan recomanats últimament, evidentment, aquesta recomanació és perquè hi ha una base científica que són molt interessants.
Sí.
El greix del coco, que són àcids grassos de cadena mitja, de cadena curta, que es diuen que són molt interessants a nivell de salut, però també és veritat que es veu? Que els greixos vegetals que ens arriben, a excepció del més famós de tots, que tothom té en ment, entenc que és l'oli d'oliva, són greixos que es diuen poliinsaturats, ¿vale? Que això vol dir, per entendre'ns, que tenen, no sé com explicar d'una manera perquè tothom ho entengui, però al final vol dir que les cadenes que el conformen li donen una estructura que a temperatura ambient resulten estar líquids sempre. Els greixos saturats a temperatura ambient estarien solidificats.
Sí.
Els monoinsaturats són una mica més espessos a temperatura ambient, inclús es poden arribar a endurir com un oli d'oliva, que quan fa molt fred a casa i arribem a la nostra casa de la muntanya, qui té sort i en té, i ostres, fa fred, vaig agafar l'oli d'oliva, ostres, però si està quallat, sembla mantega, no?
Sí.
Pues, això és el que, en canvi, els insaturats són els que sempre estan pues, justament líquids, no? Doncs aquestes molècules fan que siguin molt inestables i de seguida s'oxiden, i quan s'oxiden o tenen problemes de desestructuració, el que donen és una cosa que molta gent coneix, que són radicals lliures. I això ens comporta, no sé si hi haurà gent que haurà sentit aquest concepte, hi haurà gent que no, però els radicals lliures al final són coses que ens donen una desestabilitat i problemes de salut si no estan controlats, no? Els radicals lliures també és un concepte que podríem parlar-ne un dia largo i tendido, però no és el cas. Això fa que perquè no ho tinguis, aquests greixos el que fan és els refinen a la indústria, no? Llavors, què passa? L'exemple més clar de tots, vale? Per anar a un exemple que al final és el que la gent necessita. L'oli de girassol és un oli que sempre arriba a casa nostra i a taula refinat, perquè si no tindria aquest problema d'oxidació i radicals lliures i de més. Però clar, refinar-lo, entre cometes, ja és oxidar-lo. Li dones estabilitat, però alhora estàs aportant una cosa que a nivell de salut el seu consum s'ha vist que no és gens recomanable. És inclús perillós per la salut. Tot el que són els olis vegetals refinats són perillosos, i ara hi ha la gent, per sort, els professionals de la salut que estan a Instagram en general o per la televisió, la gent ja comença a estar d'acord en que això no s'ha de recomanar.
Bé, doncs ens quedem a mig camí, eh? Avui ho deixem en reposar, com a un bon putxero, el deixem reposar i tornem un altre dia parlant dels radicals.
Dels radicals lliures i dels greixos i del que faci falta.
I d'una altra qüestió, que són les la ingesta diària, les quantitats i tot això, no? En comptes de les calories, d'anar comptant i...
Exactament.
I calculant.
Ja en parlarem.
Molt bé, Gerard, moltíssimes gràcies. Que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres,
fins
com
a la
sempre.
Propera.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai. Ràdio Sant Cugat.
A motiu del desè aniversari de Wise People Sant Cugat, avui dediquem l'Espai d'Entitats a conèixer de prop aquesta associació que des del 2015 treballa per donar suport a persones majors de 45 anys en situació d'atur o en procés de canvi laboral. Acompanyen, orienten i activen el talent sènior perquè ningú quedi fora del mercat de treball per raó d'edat. Parlarem de com va néixer el projecte, de quins reptes han afrontat, de l'impacte que ha tingut a la ciutat i de com celebren aquesta dècada d'activitat. Per fer-ho, ens acompanyen l'Andreu Travé i la Júlia Hofner, que són membres de la Junta. Benvinguts.
Moltes gràcies, bon dia.
Wise People Sant Cugat va néixer ara fa una dècada, com explicàvem, com una associació sense ànim de lucre per dinamitzar l'activitat professional de les persones de més de 45 anys en recerca de feina. Ens expliqueu com va sorgir la idea de crear aquesta entitat?
L'associació va sorgir d'una sèrie de persones que es van trobar que havien tingut un recorregut laboral i de cop i volta es van trobar sense feina en un moment determinat. Cadascú feia la seva via personal per tornar a reincorporar-se al món laboral. I quan es van trobar uns quants i veien que tenien una problemàtica similar, es van dir, doncs, ens podem ajudar mútuament uns als altres. I aquí va començar. Va començar amb un nucli d'unes 10 persones que s'ajudaven i van veure que això que amb ells els hi havia anat bé, també hi havia més persones aquí a Sant Cugat que els hi podia fer un servei. I, per tant, simplement es van constituir en una associació i aquí va començar.
Quines necessitats vau detectar que us van impulsar a fundar l'associació?
Normalment, quan la gent de la nostra edat, d'alguna manera, té un recorregut llarg en una empresa. O sigui, no estàvem massa acostumats a fer canvis o treballar per projectes, no? I, per tant, el primer era un xoc personal, és a dir, què ha passat aquí, no? Jo pensava que em retiraria aquí i, de cop i volta, resulta que m'han dit moltes gràcies i ja no fa falta més, no? Pues el primer és recuperar-te, saber que això és un accident, és una cosa que ha passat, però que et pots recuperar i que, per tant, a partir d'aquí t'has de tornar a empoderar, tornar a reintroduir-te al mercat laboral.
Mm-hmm. Júlia, quina és la missió que perseguiu?
La missió principal que tiene Wise People és ajudar a les persones que estan en un moment vulnerable, un moment també traumàtic, que necessiten persones que entienden su situació. Y otra misión fundamental que tenemos es cuestionar estereotipos relacionados con la edad, promover la diversidad generacional y abrir espacios de diálogo entre generaciones y empresas.
Uh-huh. ¿Ha cambiat o s'ha anat adaptant en aquests anys o segueix sent la mateixa del primer dia aquesta missió? És a dir, durant tot aquest temps, aquesta missió ha estat la mateixa o s'ha hagut d'anar ajustant?
Ha ido evolucionando, diria jo, Andreu.
És una evolució en funció de les diverses persones que ens anem trobant, perquè, és a dir, cadascú té un recorregut previ i té un acompanyament, alguns més familiar, altres estan en una situació més vulnerable i estan més sols i per tant els tens que ajudar més. Llavors, sí que és cert que cada vegada d'alguna manera la gent entén més que la vida laboral no és sempre la mateixa, sinó que pot anar canviant, però sí que en general les dificultats són les mateixes.
Mm-hmm. Però me gustaría añadir que junto con las personas también nosotros hemos crecido, porque las personas también, según el mercado, según las necesidades, según las habilidades, ¿no?, tenían que formarse de una manera diferente. Ahora hacemos formaciones en inteligencia artificial, cómo crear un currículum con esta herramienta nueva, ¿no? Estamos siempre a las últimas tendencias. Entonces hay que tener en cuenta que nosotros hemos crecido con las personas, con las empresas y con las necesidades que tiene el mercado.
Mm-hmm. Hi ha una sèrie de conceptes que amb els quals elaboreu el vostre discurs, que té, per exemple, el talent sènior, transgeneracionalitat. De què estem parlant quan fem servir aquests conceptes, Júlia?
El talento sènior no és una etiqueta. antes de todo, es una realidad que vivimos y son las personas con más de 45 años que siguen teniendo mucho que aportar al mercado laboral, a las empresas que están activas, formadas y motivadas. Entonces, la transgeneracionalidad es la convivencia de diferentes edades en el entorno laboral y social. Y nosotros apostamos por equipos donde convivan distintas generaciones, porque eso enriquece los procesos, mejora la toma de decisiones y aporta innovación desde la experiencia. Y la diversidad generacional es una riqueza, no es una barrera.
Uh-huh. ¿Y això ho contemplen, Andreu, les empreses? Ho tenen en compte?
Diguem-ne que al començament anaven amb una mentalitat molt economicista de veure com reduïen costos. I el primer que pensaven és que la gent que tenia una certa experiència havia fet un recorregut i tenia uns salaris més elevats que la gent que entrava nova. Això ha sigut sempre així. I això, juntat amb la creença de que amb els nous sistemes informàtics, qualsevol que entrava nou, en un període molt curt, s'adaptava i es posava al nivell de les persones que estaven més elevades. I això és cert amb segons quines feines, molt rutinàries, però que d'alguna manera cada vegada més això ho estan cobrint els mateixos programes informàtics o la mateixa robòtica. En canvi, han deixat de costat la resiliència que tenen la gent que té una certa experiència, que han viscut ja unes quantes crisis, que s'han adonat que les crisis venen, però això no provoca un enfonsament ni de l'empresa ni del conjunt, sinó que tenim resiliència, tenim capacitat de tornar endavant. I, per tant, ara el que s'estan... hi ha unes quantes empreses que s'han donat compte i que ja estan fent plantejaments de com incorporen gent amb una certa experiència dintre del seu mercat. Una altra de les coses és que, com que els salaris són relativament baixos, el que estem fent ara, és a dir, la gent jove ràpidament pot trobar diferències de salari que ens semblarien petites, però que per ells percentualment són importants i, per tant, en un moment determinat et diuen jo me'n vaig. En canvi, una persona de més de 45 anys, si tu la contractes i la tractes mínimament bé, tindrà un recorregut com a mínim de 15 i 20 anys amb tu, perquè es jubilarà amb tu. I això els hi permet planificar a llarg plaç les empreses.
Mm-hmm. Quina fotografia feu de les persones que formen part ara mateix de Wise People?
De nuestro equipo. Uh-huh. Somos un equipo muy diverso. Nuestro presidente es una persona con muchísima experiencia, con una aportación importante para nosotros como líder. Y tenemos personas de recursos humanos, tenemos personas que están expertos en liderazgo, expertos en comunicación, en formación, en empresas, en consultoría. Entonces, para nosotros es muy importante tener un equipo diverso que podemos dar soporte a las personas de una forma adaptada a sus necesidades, ¿no? Que si necesitamos un consultor o una persona experta en comunicación, todos podemos aportar de una forma diferente.
¿Y los asociados?
Los asociados tenim gent molt diversa, és a dir, tenim des de directius d'empreses fins a persones que han treballat de peons o amb un servei domèstic o... I llavors cadascú, d'alguna manera, el que hem de plantejar primerament és on creieu que teniu una oportunitat laboral. Llavors centrar-se en aquesta, perquè normalment la tendència que tenen és a dir-te jo sé fer tot això. Llavors fan un currículum de 4 pàgines dient tot el que saben fer. Però, i això està molt bé, per ells, per situar-se, què són, què saben fer i com empoderar-se, però en canvi no és l'eina per entregar a alguna persona que està buscant algú per donar-li feina. Però el que està buscant una cosa concreta. I si el despistes amb 4 pàgines, resulta que quedes descartat, o si fan servir un sistema d'intel·ligència artificial, tens que tenir unes quantes paraules que permetin dir aquest és un dels potencials candidats, no? Vull dir, per tant, el currículum no ha d'explicar tot el que saps fer, sinó és la teva presentació per aquella feina. y pots fer un currículum per cada feina.
Aquí hablamos, perdona que lo van a decir, aquí hablamos del currículum de impacto, un currículum que está muy trabajado a nivel de marca personal y alineado a la oferta que tiene la empresa, la vacante, ¿no? Que estudiamos muy bien qué necesita la empresa. Si la empresa busca naranjas, no les puedes ofrecer limones, ¿no? Entonces aquí vemos muchas veces que las personas están muy enfocadas en lo que han hecho en sus vidas, pero nosotros enfocamos en la necesidad, pero también en este momento de la vida en cual una persona alrededor de 50 años se merece el trabajo que le pone también feliz. Una de mis misiones es esto, ¿no? Cuando trabajo con clientes es decir, ¿tú qué quieres ahora? Ya has aportado en tu vida, ya has tenido hijos, ya has tenido tus trabajos, ¿y ahora qué te apetece? Entonces, esto es un aspecto que también tenemos muy en cuenta para las personas de esta edad, porque cambian las cosas.
Mm, i tant. Quins serveis oferiu per la gent que s'acosta fins a la vostra entitat?
Bàsicament, el primer que oferim és una primera entrevista de situació. On estàs, en quina situació personal estàs, emotiva estàs i en quina necessitat realment tens. No? I llavors, en funció de cap a on d'alguna manera et vols enfocar, doncs ajudem a preparar currículum, tenim aula informàtica per fer cursos, fem seminaris de formació amb intel·ligència artificial, amb LinkedIn, amb eines de búsqueda, i si fa falta, doncs també tenim un parell de coach professionals que t'ajuden a resituar-te, a saber on estàs, per poder sortir amb energia i amb ganes per aconseguir una feina.
Quins diríeu que són els principals reptes que heu d'afrontar a l'hora de donar visibilitat i oportunitats al talent sènior?
El reto para dar visibilitat al talento sènior. El reto principal creo que es el talento que está en un momento de pánico. Cuando mucha gente nos llega, están tan esperado porque han mandado ya 200 currículum, no han recibido respuesta y no saben más qué hacer. Porque no, al final no son personas que están parados y por eso no consiguen. Y también este reenfoque de muchas veces no es la edad por cual las personas no encuentran trabajo. Es cómo se mueven, cómo se venden. Cómo se comunican, ¿no? Cómo comunicas tu marca personal, cómo comunicas, bueno, lo que tú puedes aportar.
Hi ha un aspecte important, almenys aquí a Espanya i sobretot a Catalunya, i és que per aquestes persones que tenen una certa edat, la manera més fàcil d'aconseguir una feina, una nova feina, és el networking. Networking significa que no vas preguntant a tothom on pots donar feina, sinó com aconsegueixes que amb el teu cercle la gent sàpiga que tu estàs buscant feina i quan algú sap d'alguna oportunitat que pots encaixar, t'adrecin. Perquè normalment, vull dir, diguem-ne que cada vegada surten menys anuncis i hi ha més búsquedes informals per trobar feina.
Entre les xarxes personals, diríem.
Sí, exacte.
I quins heu detectat que són els principals factors de discriminació en el mercat laboral?
Esta pregunta es muy buena, pero muy difícil de contestar, diría yo. Bueno, yo creo que en este momento estamos en un momento clave para que las empresas cambien un poco su manera de pensar. Todavía hay empresas que no tienen este enfoque del valor del talento, sino cómo es la foto que pones el currículum, te sabes vender o no. Aquí tenemos que, nosotros no queremos crear una nueva visión, que el talento senior vale, aporta, pero de una manera diferente que las nuevas generaciones. Porque aportamos porque hemos tenido hijos, aportamos porque sabemos afrontar crisis de otra manera, aportamos porque tenemos habilidades que son diferentes de los jóvenes. Y esto hay que valorar como en otros países de Europa, que no es tan difícil que con una edad estamos, que la gente esté trabajando. Y también me gustaría añadir que la realidad ha cambiado. La realidad ha cambiado, que las personas, muchas personas de 45, 55, incluso 65, no quieren ni pueden jubilarse a 63. Esta es una realidad que no podemos ignorar. Y esta gente tiene energía, conocimientos, sus redes, sus experiencias, y necesitan entornos laborales que no los excluyen. Si seguimos viendo a estas personas como fuera del mercado, perdemos talento valioso. Por eso hablamos de crear una nueva narrativa, una narrativa inclusiva, sostenible, realista y más humana.
Aquest seria l'objectiu, no, Andreu? D'anar cap a aquest camí.
Aquest és l'objectiu, evidentment, i que no, d'alguna manera, es reconegués que per tots els projectes a llarg plaç la gent jove, que està molt acostumada a la immediatesa, necessita algú que li ensenyi com s'arriben a les coses amb una certa, amb un grau de que no tot es fa en 20 segons o en 30 segons, sinó que hi ha coses que poden fer en hores i que necessiten la mirada a llarg plaç.
Amb 10 anys, ara, després de tot aquest camí i de tot el projecte en marxa, quina valoració feu de l'impacte que heu tingut?
A veure, cadascú mira una mica la fira com li ha anat, no? I nosaltres, d'alguna manera, entenem que hem pogut treballar, o hem pogut estar al costat de persones que estaven buscant feina i que l'han trobada, i que, per tant, és una manera diferent d'acostar-se, no, i que el que no ens importen són les persones amb les quals estem treballant. Per tant, aquí és una mica com ho fem i com ho podem fer.
Parlem de l'aniversari, no?
Sí,
perquè heu preparat alguna celebració, algun acte. Què teniu previst?
Mañana nos encontramos en la sala de...
Sala Clavé de la Unió.
Y invitamos a las personas de San Cugat a celebrar con nosotros, pero sobre todo reflexionar con nosotros, porque el objetivo es que creamos un espacio abierto de compartir, de reflexionar y de pensar en un futuro inclusivo y diferente. Y positivo sobre todo. Y para eso tenemos personas expertos de recursos humanos que nos van a hacer pensar un poco en diferentes cosas de mejora. Y sí.
¿Y qué se trobarà la gent que s'hi acosti a la sala Clavé? A partir de dos quarts de set de la tarda.
I el que es trobarà, bàsicament, és una petita història de qui som i què és el que hem estat fent. I després és una taula rodona amb persones de Sant Cugat Empresarial, persones d'empreses que estan treballant amb persones sèniors, una persona que és encarregada de la búsqueda de feina per persones professionalment, empreses que treballen amb això, i alguns membres de l'equip i alguns associats que han estat i que han tingut èxit amb la seva búsqueda de nova feina.
I a banda d'aquesta celebració de dimecres, teniu pensat algun altre acte de trobada per celebrar aquests 10 anys? Algun acte més?
Acte no tenim.
De moment no està concretat. Farem, evidentment, algun acte més en el futur, que ja us avisarem per fer la difusió, però sí, el que seguirem treballant és amb aquesta capacitat de fer networking i d'estar tots junts com a equip, anar buscant i ajudant-nos uns als altres a trobar feina.
I quin missatge, per últim, us agradaria donar a la gent de més de 45 anys que es troben en aquesta situació de procés de canvi laboral?
De tener paciencia y sobre todo mucha fe, porque al final las cosas pasan, porque, bueno, por algo pasan, pero hay que encontrar este camino, ¿no? De afrontar el reto de la manera más eficaz y más positivo, y buscar ayuda, buscar gente que te dan soporte para que no estés solo en este camino.
com Wise People.
Com Wise People.
Per exemple.
Vols afegir alguna cosa, Andreu?
Bàsicament jo crec que és una qüestió de que afortunadament arribar a l'edat teòrica dels 65 de la jubilació no s'acaben. S'acaba la teva vida i pots fer moltes coses, pots fer voluntariat, pots seguir treballant, hi ha moltes activitats que pots fer i mentre les vagis fent normalment, si vas veient la gent que té activitats i té ganes i té motius, segueix sent jove almenys mentalment i a partir del moment que diuen ja no, llavors és quan fan un... i baixen
una davallada.
Per tant, jo crec que hem de seguir endavant.
Doncs prenem bona nota, Andreu i Júlia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al programa i l'enhorabona, que sigui per molts anys.
No.
O no, o no, no, Andreu?
No és necessari que existim, o sigui, com a associació sí, perquè podem fer moltes coses junts. Una altra cosa és que sigui per trobar feina a la gent de més de 45 anys.
Gràcies,
gràcies.
I fins a la propera.
Moltíssimes gràcies.
FM. Ràdio Sant Cugat.
El Consorci del Parc Natural de Collserola ha donat el tret de sortida a la nova campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals d'enguany. Avui en parlem i ho fem amb el president de l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat, l'ADF, Iñaki Ferreira. Benvingut.
Gràcies, bon dia.
Com estàs?
N'ha fet, molt bé.
Preparat?
Estem a tope.
A tope, molt bé. Ho dic perquè, clar, és que han donat el tret de sortir de la campanya i heu d'estar, sobretot, vigilants, no? Mm-hmm. Enguany, la campanya contra incendis comença amb unes perspectives, podríem dir que òptimes, no? Com valoreu des de l'ADF Sant Cugat aquesta situació?
La veritat que sí. De l'última vegada que vam comentar que dèiem tot dependrà de la meteo, doncs així ho hem vist. La meteo està sent bona, va plovent, i això sí, tenim que tindre en compte que tota aquesta vegetació fina, que és la que està, doncs l'estem veient amatent, verd, intens.
Alta.
Aquesta és la perillosa, que és la que quan seques és la que les ignicions dels incendis són més probables. En tenim més aquest any, però bueno, que vagi plovent. Si segueix plovent, anirem bé.
Tot i així, tot i aquestes pluges de primavera que han millorat la vegetació, no sé si preguntar-te, això es tradueix directament en una reducció del risc d'incendi?
En moment puntual, en el que segueix hidratat tot, sí. És el que comentàvem, quan canvi el paradigma, comencem a tindre aquesta baixada de precipitació típica dels mesos doncs, més ja d'estiu, de calor intensa, molta menor precipitació, pot començar a anar canviant aquest mapa de risc, el mapa de perill, el propi mapa del Pla Alfa que els agents rurals elaboren cada dia. Ens anirà dient quines zones estan sent més secotes. Ara comencem a veure algunes zones de Lleida que comencen a estar ja més en Pla Alfa 1, en punts una mica més de sequetat al territori, i aquests són els indicadors que anirem veient al llarg del territori.
I quin impacte han tingut les condicions meteorològiques que ara comentàvem en la vostra planificació i en els recursos que heu mobilitzat?
Nosaltres, la veritat, que mantenim sempre o intentem mantenir sempre tota la nostra operativitat al 100% en aquest aspecte. El per què? Perquè és el que comentàvem, pot canviar en qualsevol moment, aleshores et pot agafar amb el peu canviat, et relaxes i t'agafa amb el peu canviat i tens que començar a moure tot l'engranatge. Manera de que això no succeeixi, anar mantenint una miqueta la tensió, encara que puguem estar més tranquils durant tot l'any, però estar atents al que ens diuen els agents rurals, al que anem veient d'incendis arreu del territori, i aquesta doncs és una mica la virtut d'estar sempre una mica alerta.
Parlem de la coordinació, que és importantíssima, és bàsica perquè tot funcioni, perquè aquí participen moltes parts, vosaltres sou una d'aquestes parts. Com us coordineu vosaltres amb la resta de participants en aquesta campanya?
Bé, nosaltres a nivell local, a nivell de lo que és en si el municipi, doncs ens coordinem directament per al CRA de la policia local, en cas que ells també li entrin avisos, no? I amb el Departament de Protecció Civil, amb els tècnics, i amb el cos de voluntaris també de Protecció Civil, anem totalment coordinats a nivell municipal. principal. A mesura que puguin anar succeint incidents, en aquest cas que ens afectin a nosaltres, com són conats d'incendi o comprovacions de columnes de fum a qualsevol punt del municipi, que ja sabem que tenim fort zones importants, a zona forestal molt properes, amb interfase urbana. Aleshores, allà és on aboquem els recursos. Un cop allà, si realment és afirmatiu, que sí que hem tingut un conat d'incendi, comencem a fer la primera intervenció automàticament amb el delay de temps que tinguin els bombers amb arribants, coordinem 100% amb ells en el lloc del sinistre. Aleshores, jo crec que, a part de les sinergies que ja n'hi han del dia a dia, la coordinació és important, és bona, i jo crec que anem per un molt bon camí.
Quina és concretament la vostra participació dins del dispositiu de vigilància i en la prevenció?
La nostra participació important és diguéssim la vigilància, que és el que comentaves, Carme. És la part fonamental, és la que et dona la detecció d'aquella columna de fum en aquell lloc, pugui ser també rebuda la informació a través de totes les nostres xarxes de comunicacions integrades dintre del Parc de Collserola o des del nostre control central, que ens facilita aquesta informació, i aquells també reben la informació del 112, de trucades de veïns, de persones que estan veient aquesta columna. Doncs aquesta informació ens pot arribar o visualment nosaltres o perquè ens alerten a través dels nostres mitjans. A partir d'aquí ja passem a aquesta fase de vigilància intensa i important sobre territori, a la primera intervenció, a intentar sobretot que aquest petit incendi que tots s'originen per coses molt petites, molt minces, no se'ns faci gran. Aquí està la clau de tot això.
Parlem dels mitjans, tant humans com tècnics, que destineu des de la vostra agrupació durant els mesos en què dura la campanya.
Sí, nosaltres ara mateix, conjuntament amb els companys que també estan acabant de fer formació però que estan plenament integrats, parlem d'uns 25 companys, de tot aquest gruix de companys, doncs els anem alternant, diguéssim, a les setmanes amb guàrdies, és a dir, també anem veient si el risc d'incendi va pujant, augmentem doncs aquest dispositiu de més personal, i els vehicles disponibles, en aquest cas, com aquest any, estem exactament igual, amb algun que encara estem pendents d'alguna petita reparació i de més que estem pendents de poder-lo reparar, però pràcticament quasi tot el dispositiu és molt semblant al de l'any passat, amb petits matisos, no? En quant a operativitat estem al 100%.
I els mitjans que destineu per aquesta campanya són els mateixos o s'han reforçat respecte dels anys anteriors?
Aquí al municipi Sant Cugat són pràcticament els mateixos. L'única diferència que podem tindre és alguna cosa més tècnica, diguéssim, de material, però pràcticament és el mateix nombre de vehicles, 4 vehicles de personal, 2 vehicles de primera intervenció amb cubes i amb kit d'extinció d'incendi de 650 litres, i els dies de més risc són els que mobilitzem conjuntament amb tot el dispositiu de personal que podem tindre. És a dir, que si va augmentant, traiem un vehicle més. Que la cosa millora, seguim mantenint la gent.
Tot i les bones condicions que comentàvem, en aquest inici de campanya no es pot descartar el risc, perquè el risc zero no existeix. Això ja ho sabem. Però quins consells doneu a la ciutadania per mantenir la prudència?
Ser molt curosos. Sempre repetim aquest mateix missatge, no? El ser curós en una activitat senzilla com pot ser una barbacoa. Una barbacoa és el lloc perfecte perquè tinguis un descuido, estàs amb els amics, passant-ho bé, amb la família, aquest dia se't gira el ventet, estàs una mica distret, tens una balla de bruc preciosa que t'encanta i que és altament inflamable, se t'enganxa una guspirallà i ja la tenim. Una senzilla barbacoa. Encara que compleixi les condicions i estiguis dintre del període de temps que la puguis fer. Evitar riscos innecessaris, no utilitzar bufadors, el tema de fer treballs forestals o de desbrossatge, evitar en els moments en el que se't digui o estiguis veient per xarxes, que ho veiem cada dia, quin és el nivell de risc al municipi, quin és el pla alfa. Ser curosos, ser una mica curosos, perquè el foc, com sempre diem amb tots els companys, exactament igual que mateix amb bombers, això no entén de no té, no, no, ell va cremant. És igual, el teu veí t'afectarà, li afectarà l'altre, li afectarà l'altre, i és una cosa que t'ha succeït a tu i no t'ho esperaves. I estaves fent algú tan bonic i tant, que és fer una barbacoa, no? Cal ser curosos. Ser curosos és respectar el medi i respectar el front de totes les persones.
Crec que ja hem parlat en altres ocasions del comportament de la població respecte a la prevenció d'incendis, no? Com que la conscienciació ha millorat i això ho heu detectat vosaltres, oi?
Moltíssim. moltíssim des de també les jornades que estan fent des del projecte Frame Prime que està fent l'Ajuntament conjuntament amb la universitat, les xerrades divulgatives que s'estan fent des de Sol i Aire a Les Planes, La Floresta, Vall d'Oleig, que s'han dut a terme els últims anys, i notes perfectament com la població li ha agafat un pols. El pols se l'està agafant real, perquè som conscients del que s'hi juguen, perquè som conscients d'on estem vivint, propers, molt propers al bosc, i de que en un moment que tot està tranquil passa a ser que no ho sigui així, i bueno, el tindrà net a la parcel·la, tindrà elements de pirocombustible o pirojardineria, com se li està dient ara, el més net a la teva parcel·la, involucra també a tu i al teu veí, tindreu tot net. És a dir, la veritat que ho estem veient, el número d'avisos de columnes de fum ha baixat de manera important al municipi, en segueixen havent, perquè en segueixen havent-hi, però ha baixat. Això vol dir que la gent pren consciència, i prendre consciència i prendre-li pols a algú tan important com és el tema dels incendis forestals en un municipi com és Sant Cugat, arreu del territori, però aquí ens hi juguem bastantes coses.
I perquè existeixi aquesta consciència, cal mantenir aquesta activitat de sensibilització, de formació, que s'està fent no ara, sinó al llarg de l'any, no? Que és el que també feu.
I tant, és superimportant. I hi ha molta gent, que també ho veiem amb trucades de telèfon, mira que estic veient això, que estic veient l'altre, és a dir, la gent té un nivell de consciència important al que estigui succeint al seu alrededor i que li pugui afectar a ell. Perquè ja hi pensa, no només en dir, bueno, el que jo pugui fer afecta els altres, però és que el que fan els altres m'afecta a mi. S'ha agafat aquest rol, i aquest rol ara mateix doncs dona una bona sensació de que la gent és conscient. Evidentment, no tothom és exactament igual, i sí que és veritat que alguna ovelleta negra doncs encara queda, però és difícil.
Aquesta conscienciació que per vosaltres és una ajuda fantàstica.
I tant.
No?
I tant.
No us complica molt la vida. I de les experiències que teniu d'altres campanyes, de campanyes anteriors, quins aprenentatges s'estan aplicant?
Molt bona pregunta. Perquè hem anat evolucionant. Aquests últims anys hem vist realment com teníem aquests dos últims anys, veníem d'una sequera estructural molt complexa, que la gent de Bombers i del Graf estaven remarcant-ho, i els agents rurals i tots els agents de territori de prevenció d'incendis ho estaven dient. Hem tingut restriccions d'aigua, és a dir, hi ha hagut indicadors molt clars de que estaven molt fumuts en aquest aspecte, a nivell hídric i a nivell del que teníem a la zona forestal, i hem estat molt alerta i s'han abocat moltíssims recursos a nivell de Generalitat i a nivell de municipis i ajuntaments, Diputació, ha abocat recursos d'una manera important. En canvi, hem tingut les campanyes que eren amb un risc potencialment molt, 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 molt importants. Han sigut unes campanyes que han sigut bones. Tots els agents han dit, hem tingut una campanya bona en relació al risc tan important amb el que veníem. Què ens dona la sensació? De que quan estem realment en una situació complexa, encara agafem més mesures. Tots, tothom ho fa. És el que et comentava, el relaxar-se i no ser amatent o atent a la situació ens pot a vegades donar unes sensacions que no són les, evidentment, les que toquen. Estar atent és el que nosaltres, jo crec que és la part important de tot això. Hem anat evolucionant, tenim que seguir evolucionant, no vol dir que estem iniciant una campanya bona i es pugui torçar en algun moment. Això ha passat altres anys.
Sí, sí, parlem de reptes, dels principals reptes que encara teniu com a agrupació en matèria de prevenció i resposta als incendis.
Com a reptes important, nosaltres seguim amb el tema de la formació dia a dia, crec que és importantíssim, i així ens ho fem a nivell de tot el territori. Estar formats, actualitzats amb totes les últimes tècniques o possibles tècniques que hi hagin que s'actualitzen, i que Bombers de la Generalitat, a través de l'Institut de Seguretat Pública, doncs ens oferta, diguéssim, perquè estiguem al dia, no?, de tot això. I evidentment el tema aquí en concret a Sant Cugat, però la majoria de DEFES tenim altres problemes, el tema de material, com poden ser vehicles, com pot ser tenir aquests vehicles més operatius, vehicles més moderns, amb unes capacitats més noves. Això ens està passant a totes les DEFES de Catalunya, i per nosaltres és important, perquè ens desplacem al territori amb vehicles. És així de senzill, és a dir, cal ser pràctic.
I el paper que creus que hauria de tenir tant la ciutadania com les institucions locals en la gestió i la protecció d'aquests boscos?
Aquí a nivell de Sant Cugat es treballa molt. És un municipi que treballa fort amb el tema franges de seguretat, zones de baixa càrrega, treballa amb les urbanitzacions, l'Ajuntament de Sant Cugat, i treballa. que podem fer-hi més, i tant que s'hi pot fer més, però és un ajuntament que hi treballa. Nosaltres des de l'ADF anem sempre de la mà també del que podem fer, del que podem col·laborar amb l'àrea de medi ambient de l'ajuntament, que és amb qui ens fiscalitzem una miqueta més la feina i com estem veient i on podem, on no han arribat ells, on podem arribar nosaltres a nivell de prevenció d'incendis durant la, fora de la campanya d'incendis, desbrossatges preventius, xerrades a les urbanitzacions. Bé, és un conjunt, anem treballant.
És una feina d'equip.
I tant.
Bé, doncs, Iñaki, que tinguem una bona campanya.
Això ho esperem tots, jo crec que sí.
Que però... tingueu poca feina.
Anem a veure, esperem-ho.
Que vagi molt bé, gràcies.
Moltíssimes
Iñaki
gràcies.
Ferreira.
Bon dia.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Tita, el major satèl·lit de Saturn. És el major satèl·lit de Saturn i el més sorprenent de tots els satèl·lits del sistema solar. De fet, és l'únic que presenta una atmosfera densa al seu voltant. És més densa que l'atmosfera de la Terra, per exemple. I aquesta atmosfera va ser descoberta l'any 1908 per l'astrònom català Josep Comas i Solà. Tità és lleugerament més gran que el planeta Mercuri, però amb la meitat de la seva massa. Fins l'any 2004, poc se sabia d'aquest món, però el 14 de gener d'aquell any, la sonda Huygens, que vam enviar des de la Terra, va entrar dins la seva atmosfera i va aterrar la seva superfície. Té una densitat mitjana de 1,88 grams per centímetre cúbic. Tità ha d'estar format, sobretot, de gel d'aigua, amb roques, també. Se suposa que el seu interior està diferenciat en diferents capes. La meitat del seu volum interior ha de ser un nucli rocós no metàl·lic, al voltant del qual deu haver-hi capes de gel. La pressió atmosfèrica és una vegades i mitja, gairebé, la pressió que tenim aquí a la Terra. Està format de boires i núvols que oculten el terra d'aquest satèl·lit. El principal component atmosfèric és el nitrogen, al qual se li afegeix una part de metà i d'hidrogen. Després també té traces d'età, acetilè, propà i altres gasos. Tot plegat li confereix un color ataronjat, un color taronja que es veu amb telescopis i des dels satèl·lits. Aquesta composició química tan específica i especialment rica en metà fa pensar que l'atmosfera de Tità és d'origen secundari, és a dir, no es devia formar a l'inici del sistema solar, sinó que s'ha format després. La gran distància al Sol ha estat un factor capital perquè Tità pogués retenir aquesta atmosfera. Ni la temperatura ni el vent solar són factors prou intensos com erosionar-la. La baixa gravetat de Tità, similar a la nostra Lluna, permet que l'atmosfera ocupi un volum molt més gran que la nostra, que la de la Terra, estenent-se fins a 1.000 quilòmetres d'alçada. A la superfície, on no arriben els rajos solars directament, la temperatura és molt baixa, 183 graus sota zero. Els núvols dispersos que té Tità estan formats de metà i età, entre altres compostos orgànics. Així doncs, la boirina provoca un efecte de refredament, però en canvi, a la part baixa de l'atmosfera, la relativa abundància del metà provoca un efecte hivernacle. Es diu que el metà actua a Tità com l'aigua a la Terra, amb cicles similars, és a dir, aquí l'aigua se'ns evapora, es condensa, plou i cau en forma de rius i mars. Doncs allà aquest efecte el fa el metà. El metà s'evapora, es condensa, plou metà i forma rius i mars de metà. La superfície de Tità presenta un relleu molt suau. Les muntanyes són baixetes, com a molt de 1.000 metres.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
from the windowsills. Ooh, as I draw you near and we whisper all the sweet sounds only we can hear on the coldest evening in this December.